Cada vegada que intenta escriure, dibuixa, seu, agafa l'estilogràfica, pensa en la primera paraula per començar un conte, però quan toca el full en blanc, la massa li escapa. No pot evitar-ho. No és una sensació desagradable. Fins i tot és divertit veure com neixen formes i personatges sota un traç definit i sovint admirable. El problema és que ell vol escriure i que fins ara no sabia dibuixar. La prova és que ja ha publicat 3 llibres i se'l considera un escriptor innovador i original. Ningú no sap, però, que actualment només estripa dibuixos estranys farcits de palmeres, de dones que fumen recolzades a la barana del transatlàntic, d'homes que es banyen en gots d'aigua salada sota un camí de lluna. Ni la seva dona. Ell sap que treballa perquè el veu capficat i envoltat d'una muralla de diccionaris. I perquè, com sempre que escriu, està de mal humor i no se li pot dir res. Últimament, desa els dibuixos en una carpeta. El sorprèn que tots aquells gargots s'assemblin cada vegada més al que volia escriure. Per exemple, volia narrar la història d'una nevera que canvia de casa fins a anar a parar a un enorme escorranc prop de la costa. Doncs bé, ha omplert més de 10 folis amb la reproducció exacta de pots de melmelada, pastilles de xocolata blanca, glaçons, llaunes de cervesa, enciams, formatges i carn congelada embolicada en paper de plata. Està preocupat. D'entrada, no va donar-li importància. Va pensar que el món és incomprensible i que sovint passen coses que ni els científics soviètics poden desxifrar. Es divertia i prou. Era com si de sobte s'adonés que sabia jugar al bridge o tocar el violí com un virtuós. Aviat, la broma es va convertir en símptoma i el símptoma en alarma. Durant uns dies va procurar no pensar-hi. Inevitablement, però, queia en la temptació de provar-ho. Els dibuixos milloraven, l'angoixa augmentava. Violant un dels seus mètodes de treball més sagrats, va decidir d'escriure directament a màquina. Confiava en aquesta solució per enganyar el misteri i poder continuar el seu llibre. Va picar cada tecla sense mirar el full blanc. Quan el va treure, les lletres s'havien escampat pel foli i formaven el rostre perfecte d'una noia somrient. Més endavant, va pensar que el millor seria gravar les històries, guardar-les en casets i, posteriorment, donar-les a picar. Ho va intentar. No era el mateix que escriure, perquè quan un parla no pot corregir i s'embala sovint per camins inconvenients. A més, ell no sabia parlar, sabia escriure. Malgrat els obstacles, va omplir una hora de cinta amb la història d'un amor impossible entre les dues gepes d'un camell. Quan va voler sentir-ho, l'aparell va començar a tremolar i emetre uns sons caòtics més semblants a un ronc monstruós que no a un conte de gepes. Va renunciar. Ara vol parlar-ne amb la dona. Sap que serà inútil, però té ganes de desfogar-se. Ella l'escolta. No se'l creu. L'enganya amb bones paraules. Ell insisteix. Diu que no sap per què ni com va començar. Que volia escriure una història i li va sortir el dibuix d'un cactus mexicà. Ella se'l mira. No fa cara de broma. L'agafa per la solapa i sembla que vulgui plorar. Sobre la taula, ell obre la carpeta i apareixen els dibuixos. S'admira. Mai no hauria imaginat que el seu home fos capaç d'inventar tantes coses en un full de paper. Els devora amb la mirada. Hi ha tramvies descarrilats, abandonats damunt d'una closca d'ou, màquines de fotografia que escupen llavis inflables, fulls de calendari, barres que voregen la ciutat com una carretera, una perruca de raves incendiada, cangurs muntats per ascensoristes. Malgrat l'expressió d'ell, ella se n'alegra. Els dibuixos li han produït un impacte molt superior als dels contes que escriu. Ell calla. Observa aquell desgavell d'imatges i se sent impotent, sense voluntat per enfrontar-se a tanta estúpida extravagància del destí. S'ha resignat a dibuixar, a no escriure. Ha llogat un estudi al terrat i ha substituït l'estilogràfica per una colla diversa i peluda de pinzells. Passa 8 hores diàries guixant teles enormes. Encara no sap com, la mà respon a l'ordre absurda d'inventar carrers, horitzons, camises tropicals, escales d'incendi. El sistema segueix sent el mateix. Imagina una història per escriure, però dibuixa una versió aproximada del que havia pensat. El resultat és òptim, sobretot pels altres. Des que coneix el fenomen, l'editor s'ha convertit en marxant. En un any han inaugurat 3 exposicions i l'Ajuntament li ha encarregat de pintar la façana de l'estació. La dona està contenta, prefereix els vernissatges a les presentacions de llibre. Va mudada i, sorprenentment, s'ha rejuvenit. Ell no. Procura parlar poc, entre altres raons, perquè desconfia de la nova fauna que l'adula i el persegueix fins a l'estudi per comentar, diuen, la seva obra més recent. En pocs mesos ha aconseguit que els seus col·legues l'admirin i s'interessin per la seva feina. Sovint ha de comentar la tècnica emprada i parlar de pintors que desconeix. Ha hagut de documentar-se, comprar una enciclopèdia, subscriure's a revistes d'art, visitar museus, galeries que fins ara no li interessaven. Els pintors li havien semblat sempre uns certs orgullosos, pedants, embrancats en tèrboles enveges i fòbies molt superiors a la dels escriptors. S'equivocava. N'ha conegut de tota mena i només els pot retreure aquesta dèria, contra la qual lluita per evitar-ne el contagi, de considerar-se el malic del món. Des que és pintor, ven més llibres. L'editor diu, en broma, que aquesta malaltia hauria de durar tota la vida. Ell no contesta. Ni li fa gens de gràcia haver de pintar per força, no poder confessar que no en té ni idea, que tots aquells quadres són el producte d'una confabulació diabòlica que, a part d'enriquir-lo, el deprimeix profundament. En el fons del fons, l'editor pensa que l'escriptor ja sabia dibuixar, que si ara els vol acollonar amb el misteri de la mà encantada, ja s'ho farà. A la llarga, pensa, quan s'afarti de fer el numeret, tornarà a escriure. La dona opina el mateix. No d'una manera tan contundent, però no s'acaba de creure l'embolat de la mà boja. A ell, el que creguin els altres no li interessa. A les nits, d'amagat, intenta escriure una paraula. Es lliga la mà amb una vena, fa ioga abans de posar-s'hi, resa, es dutxa, beu, canvia l'orientació de la taula, es masturba, s'estira, espera les nits de lluna plena. Però tot és en va. Acte seguit, la mà retalla la silueta d'un taüt amb bombetes de colors. Es desespera, pren somnífers en dosis alarmants i menja cada vegada pitjor. Ningú no se n'adona perquè tots estan massa ocupats organitzant exposicions, entrevistes, tertúlies, festes privades amb l'única finalitat de vendre. Ell pinta perquè suposa que tard o d'hora s'acabarà el malson. Però també perquè algunes formes li recorden el rastre d'una idea que, escrita, hauria omplert 3 i fins i tot 4 capítols. L'alcalde l'ha felicitat, no solament per l'elecció dels colors, sinó per haver encertat a l'hora de triar els personatges del mural. Ha inaugurat la façana de l'estació i se l'ha mirada durant uns minuts, com qui no l'acaba d'entendre. Ell espera pacientment que acabi l'acte. No li agraden els fotògrafs, ni els xofers que netegen els vidres dels cotxes oficials, ni tots els funcionaris que li diuen de tu, sense conèixer-lo. L'editor, cada vegada més marxant, ofereix els seus serveis a d'altres alcaldes que també assisteixen a la cerimònia. Hi ha bastant públic, un públic accidental, carregat de motxilles, de pressa, de son o de fàstic per haver perdut el tren de les 11. Els observa mentre pensa que ell també és un espectador de tot aquell muntatge, amb la diferència que n'és, a més, protagonista. Se sent com els espectacles de màgia, quan el màgic escull un membre del públic per serrar-lo, treure-li coloms de les mànigues i fer-lo desaparèixer en una maleta. Ara, el marxant, cada vegada menys editor, fa un discurs per agrair, en nom d'ell, un seguit d'educades foteses. Dissimuladament, aprofitant els aplaudiments i la confusió del moment, ell entra a l'estació. El primer que fa és arrencar a córrer per deixar-se lliscar suaument sobre el terra brillant. Després, s'atura davant del quiosc i compra dues revistes estrangeres. Mentre el quiosquer busca canvi, roba una bossa de caramels tous en forma d'os. De lluny, veu com la dona i el marxant entren a l'estació per localitzar-lo. Automàticament desapareix per una escala que baixa a l'andana. Camina de pressa, decidit. Hi ha un tren aturat a la via. I puja per la porta on una família li pregunta si aquell és el tren que va a Sevilla. No ho sap. Seu en un compartiment caput a tabac, decorat amb fotografies de castells, ponts, masies i llacs que probablement ja no existeixen. Per la finestra veu com la dona comenta alguna cosa amb un empleat de l'estació. Baixa la persiana. No la puja fins que el tren s'engega. La gent que hi ha a l'andana somriu i mou la mà. Per un moment s'imagina que també pateixen la seva enfermetat. Que els que fan de fuster, d'actor, de militar, de secretària, de corista, de cantant, de tocinaire, d'alcalde, de marxant, de màgic, són en realitat impossibles ceramistes, pianistes, nedadors, profetes, empresaris, pilots, pallassos, topògrafs, graduats socials o dentistes. La idea l'espanta. Davant seu, una dona somriu. Vol conversa. Comenten la distància que separa Sevilla de Carmona. Ella diu que és infermera i, per com ho diu, sembla que sigui cert. Ell dubta uns segons abans de confessar en veu baixa. Jo sóc escriptor. Quan ho diu, se n'adona que no vol dir res. Que un escriptor que no escriu és un mentider. O amb prou feines, un d'aquells bojos patètics que es creuen Napoleó. La conversa decau perquè ell es limita a respondre amb monosíl·labs cada vegada més foscos. Finalment, calla. Per la finestra passen rètols de bar, fil elèctric, cementiris de cotxes, nius d'ocells, arbres, baixadors amb rellotges espatllats. Tot això es pot pintar, pensa. Però no es poden pintar la por, la veu del revisor que li pregunta si porta el bitllet, l'expressió de la dona que el mira com si fos un delinqüent, l'espera d'abans de pagar la multa, les poques paraules que sap pronunciar per defensar-se, la humiliació de no poder-los cridar perquè potser ni ella és infermera ni ell un revisor zelós, sinó dos peixos que donen absurdes i lentes voltes en un aquari.